Molt bon dia, són les 8.
Cidra la que esperem per avui dimecres. Jaqueta a primeres hores i suavitat a migdia.
Molt bon dia, com esteu? És dimecres, és ja 27 de novembre, comencem el supermatí, doncs avui, com dèiem, que tindrem doncs, un dia, una jornada plàcida, és el que sentíem doncs, ara, que ens explicava doncs, el nostre meteoròleg i que ampliarem tota la informació meteorològica d'aquí una estona. Tot plegat, doncs, en aquest dimecres, com dèiem, ara que són les 8 del matí, començarem doncs, repassant diverses qüestions. De fet, avui al supermatí destacarem que la família Ortega Monasterio respon a les acusacions del reportatge que va emetre TV3 fa una setmana, del documental, i en aquest cas en rebutja qualsevol vinculació del compositor amb una xarxa de prostitució infantil. Tot seguit escoltarem i seguirem doncs, quines són les seves declaracions que han enviat a través d'un comunicat en els diversos mitjans de comunicació. Per altra banda, avui també destacarem que s'ha trobat a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols el pescador d'Arenys de Mar desaparegut aquest passat dijous. O bé que també la Generalitat de Catalunya destinarà més de 7 milions d'euros per pagar la clausura de l'abocador de Solius i el manteniment durant 3 anys. I repassarem les xifres dels feminicidis a les comarques gironines des de l'any 2003. Tot això i molt més és el que tindrem avui al supermatí. I també parlarem amb la Rita Valero, perquè aquest divendres presenta a l'Auditori del Museu del Suro de Palafrugell el seu llibre Seny, i també amb l'actuació de la soprano Indira Ferrer amb Carles Puig al piano. Tot això és el que tindrem pel que fa a la informació, i com cada dimecres també farem un mos un glob, com fem doncs cada setmana per parlar de gastronomia. Tot això i molt més, doncs, amb l'equip que farà possible el programa del dia d'avui. Martí Seguia, bon dia.
Bon dia, Ferran.
També a la Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
En Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
També tenim l'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I en Sergi Villena, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Doncs bé, dit tot això, anem ja a fer un cop d'ull als titulars. I com us dèiem, la família d'Ortega Monasterio rebutja les acusacions que vinculen el compositor amb una xarxa de prostitució infantil. Carla Salom.
La família d'Ortega Monasterio rebutja contundentment les acusacions d'un documental de TV3 que vincula el compositor amb una trama d'explotació sexual de menors. Afirmen que és fals i denuncien la falta de contrast informatiu. La polèmica ha generat un debat públic sobre la seva figura amb reaccions diverses, com la decisió de l'Ajuntament de Palamós de tapar una placa dedicada al músic.
Ho ampliarem avui a l'informatiu, però també us hem d'explicar que troben a la platja de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols el pescador d'Arenys de Mar desaparegut aquest passat dijous. Martí Seguem.
L'home va caure de l'embarcació dijous passat i des de llavors unitats especialitzades de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim havien desplegat un dispositiu de recerca.
I la Generalitat destina 7,3 milions per pagar la clausura de l'abocador de Solius i el manteniment durant 3 anys. Anna Salvador.
Aquests diners es destinaran a dues subvencions directes que l'Agència de Residus atorgarà al consorci que gestiona el complex, en què hi ha 4 ajuntaments del Baix Empordà. Fa més d'un any i mig que no s'aboquen deixalles a Solius, però ara aquests diners han de servir per finalment començar a pagar la clausura.
Més de 30 feminicidis a les comarques gironines des de l'any 2003. Carla.
Des de l'any 2003 a les comarques gironines hi ha hagut un total de 34 feminicidis i al conjunt de Catalunya la xifra ascendeix a 210 víctimes. Catalunya és la comunitat autònoma de l'estat espanyol amb més víctimes de feminicidis, només per darrere d'Andalusia, que encapçala el rànquing amb 266 feminicidis.
I SOS Costa Brava crea el seu propi premi. Anna.
Es diu SOS Costa Brava Educació i vol premiar escoles i instituts que treballin la sostenibilitat i la consciència ambiental amb els seus alumnes. Aquest curs es donaran 3 premis a la categoria de primària i 3 més a la de secundària i batxillerat.
I la Fundació Philip Cousteau descarta que el Centre de Formació i Recerca de l'Estartit es construeixi a curt termini i apunta que podria ser una realitat d'aquí a 5 o 6 anys. Sergi Villena.
A principis del 2023, la Fundació Philip Cousteau Unió dels Oceans va anunciar la voluntat de construir la seu científica de l'entitat a l'Estartit. El secretari general de la Fundació, Jaime Rodrigo de la Rueca, va destacar que estan en fase de redisseny del projecte per pensar en quina recerca científica es pot fer des de l'Estartit i que quan es faci es desenvoluparà de forma gradual.
I han començat les tasques de neteja de la Riera de l'Aubí a Palafrugell per millorar el desguàs de la llera, especialment en episodis de temporals de pluja o vent. Avui, Ràdio Capital estrena un nou capítol de ficció sonora, Ui, si aixequés el cap, aquest cop volem dir, sobre Truman Capote i Tom Sharp, Anna Salvador.
L'esperit de l'Empordà, Virgili, decideix ressuscitar els dos escriptors i passejar amb ells per Llafranc, lloc on Tom Sharp va passar els últims anys de la seva vida. Allà els autors parlen sobre la cultura local, la vida d'expatriats i opinen sobre la seva experiència a l'Empordà.
I aquest divendres, en Ràdio Palafrugell, retransmetrà en directe l'encesa de llums de Nadal de Palafrugell, Dani Cortés.
Serà a partir de 6:45 de la tarda en directe des de Plaça Nova. Serem al balcó del Fraternal observant i explicant als oients l'arribada de l'estrella de Nadal que il·luminarà les festes al municipi.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí una estona, però abans és moment de fer un cop d'ull també tant doncs, en el temps, però també a l'actualitat que ens arriba més enllà de les nostres comarques. Perquè sortim de les comarques gironines, també del Baix Empordà, per explicar-vos altres qüestions, com, per exemple, que la Comissió d'Investigació pels Atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils ha començat aquest dimarts al Congrés, però ho ha fet sense que el govern espanyol hagi desclassificat els documents del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, una demanda reiterada per Junts i altres grups. Aquesta falta de transparència ha marcat la primera compareixença de la comissió, protagonitzada per Fèlix Sanz Roldán, que és exdirector del CNI. Sanz Roldán ha negat rotundament que el cervell dels atemptats, l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, fos col·laborador o informador del CNI. Tot i això, ha admès que agents d'intel·ligència van mantenir contactes amb ell entre els anys 2012 i 2014 mentre complia condemna a la presó de Castelló per narcotràfic. El compareixent ha justificat la manca de respostes concretes a algunes qüestions plantejades per diputats per la falta de desclassificació dels documents. També us hem d'explicar que aquest dimarts a Esquerra Republicana de Catalunya ha celebrat el segon i últim debat entre els tres candidats a presidir el partit. Són Oriol Junqueras, Xavier Goldàs i Helena Soldà. L'acte, celebrat a la seu d'Esquerra Barcelona, ha permès als candidats reiterar els seus posicionaments ja coneguts, especialment sobre la continuïtat de Junqueras al capdavant del partit i el debat intern sobre l'anomenada estructura B. Els aspirants van insistir en les seves visions sobre el futur d'Esquerra amb un debat que va posar sobre la taula les tensions existents dins la formació. En clau judicial, exdirector del Principal, Saúl Gordillo, ha estat condemnat a un any de presó per una agressió sexual contra una periodista del mateix mitjà que va tenir lloc el desembre del 2022 en una discoteca de Barcelona després d'un sopar d'empresa. Segons la sentència, Gordillo va fer tocaments no consentits a la víctima, la periodista Mar Bermúdez, fet que li ha provocat estrès posttraumàtic. A més de la pena de presó, Gordillo haurà de complir llibertat vigilada durant 2 anys i no podrà acostar-se a menys d'un quilòmetre de la víctima ni comunicar-s'hi durant aquest temps. El Partit Popular de les Illes Balears admet que ha estat un error el fet que votés a favor de diverses esmenes de Vox per eliminar el català del sistema educatiu i de la funció pública. El fet s'ha produït durant la votació d'un paquet d'esmenes legislatives que s'han acabat incorporant a la llei de simplificació administrativa. L'oposició ha qualificat aquest episodi com la catàstrofe legislativa més gran que hi ha hagut a les Illes Balears i, després de detectar l'error, la portaveu adjunta del PP, Marga Duran, ha demanat repetir la votació, però Vox, en aquest cas, s'hi ha oposat. En l'àmbit internacional, Israel i el Líban han arribat a una... En aquest cas, doncs, Israel accepta un acord per l'alto el foc. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que el gabinet de seguretat, format pels principals ministres i la cúpula de seguretat i intel·ligència del país, aprova la treva i que ha entrat en vigor. Tot i això, Netanyahu adverteix que Israel manté la llibertat d'acció per respondre a qualsevol atac de Hezbollah i ha remarcat que actuarà si l'organització libanesa viola l'acord. I als Estats Units, el president electe Donald Trump ha anunciat una pujada important dels aranzels a productes de Mèxic, Canadà i la Xina que aplicarà tan bon punt assumeixi el càrrec. Concretament, els productes mexicans i canadencs passaran a tenir un aranzel del 25%, mentre que els xinesos augmentaran un 10% addicional. Trump ha justificat la mesura per lluitar contra el tràfic de drogues, especialment de fentanil i la immigració regular que ha qualificat d'invasió i assegura que aquests aranzels es mantindran fins que els problemes es resolguin. Aquestes són algunes notícies que us expliquem i que van més enllà de tota l'actualitat del Baix Empordà. Però ara és moment de tornar cap aquí, cap a la nostra comarca, per saber doncs com ens hem de vestir abans de sortir de casa, perquè tant fa calor com fa fred. Bon dia, Isaac.
Molt bon dia, Ferran. Com anem?
Doncs bé, precisament doncs hem de saber si ens hem d'abrigar o no, perquè ara mateix doncs tenim unes temperatures fresques arreu de la comarca. Per exemple, a Palafrugell i Palamós tenim 10 graus de temperatura, però a Begur n'és d'11, una mica més alta. Què ens has d'explicar?
I tant, Ferran, aquesta és la gran pregunta. De fet, aquestes properes jornades caldrà posar-nos i treure'ns roba depenent de l'hora del dia i segons el gust de cada persona. Tot plegat perquè l'anticicló voldrà estar unes quantes jornades amb nosaltres i ens esperen uns dies força monòtoms, amb fresca o fred al matí i migdies assolellats i suaus. Sí que és cert que el sol ja no escalfa gaire, però bé, encara veiem força gent amb màniga curta. Encara durant el matí tindrem alguna boirina i nuvolal que decorarà el cel, però que ràpidament marxarà cap a llevant. A la mar, avui sí, tornarà a estar més calmada i planera, dominant els vents fluixos en general. De cara a dijous, el contrast tèrmic entre la matinada i la tarda serà més accentuat.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac, doncs pel repàs meteorològic. I ara que falten 4 minuts per un quart de 9 del matí, és moment del comentari d'opinió, avui amb l'Adrià Pujol.
Avui el meu comentari versa sobre una cosa que va passar el 19 de novembre. A TV3 es va estrenar el documental Murs de Silenci, Gran Escala 2000. Murs de Silenci ha aixecat una polseguera considerable. És una aproximació, i fins ara la més exhaustiva, al prostíbul de luxe de Ventalló. Un lloc que durant els anys 90 va ser un catau en què polítics, empresaris, etc. pagaven per tenir sexe i de vegades amb menors d'edat. I fins aquí, però, a veure, no sé, aquest aspecte que és tan terrible doncs no el fa diferent aquest local doncs d'altres llocs de perdició tan habituals a l'Empordà a la mateixa època. El que passa és que, esclar, Murs de Silenci revela que el militar càntabre, el músic i pare de la venera catalana, ja sabeu de qui parlo, d'en Josep Lluís Ortega Monasterio, doncs era el soci d'Antolín Fernández, el fundador del prostíbul, un personatge molt tètric i amb molts antecedents. Aviam, Ortega Monasterio, creu de Sant Jordi, factòtum de la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, elitista, un llop de mar, una mica de postal, bé, l'autor de tantes cançons del poble, i a més, té tantes escultures i plaques i carrers i places dedicades, bueno, Ortega Monasterio, l'autor del meu avi. Fou un geni, i ara sabem que fou un indesitjable, i llavors ens preguntem tots plegats què hem de fer amb la seva obra, no? A veure, el meu avi s'ha de continuar tocant i cantant. Doncs depèn del vent que vulguem agafar. Jo crec que l'ideal seria cancel·lar l'autor i l'obra, però això, i per molt bona que sigui l'obra, però això no passarà. Llavors, no sé, és que si estirem aquest fil, ara és en Picasso, demà serà en Pla i demà passat vés a saber, no? Vull dir que el currículum vital és una cosa i les obres en són unes altres de coses. Però he trobat una manera de fer que puguem continuar cantant, tocant i gaudint del meu avi, perquè és una cançó que és nostra i que ens posa la pell de gallina. I tenim unes a la màniga. Hi ha gent que diu, i tenen proves, que aquesta cançó ja la cantaven, ja la tocaven els pescadors de Menorca ara fa més de 100 anys. Per tant, l'Ortega Monasterio, que es cremi l'infern, però nosaltres continuarem amb el meu avi. Vinga, que vagi bé, bon dia.
Doncs bé, el comentari d'opinió d'Adrià Pujol. Precisament aquesta serà una de les notícies més destacades del bloc informatiu, que farem doncs a partir d'aquí uns minuts, en el qual doncs sentirem quina és la resposta que ha fet precisament la família, que en aquest cas nega totalment doncs que totes les afirmacions que s'han fet des de TV3 i a través d'un comunicat que han fet arribar als mitjans de comunicació, ja adverteixen que prendran totes les mesures necessàries per tal doncs de prendre les mesures, les accions, ja siguin doncs legals, judicials, per doncs desmentir aquestes afirmacions. Tot seguit doncs repassarem quines són les valoracions, quin és el comunicat que ha fet la família, però falten pocs segons per arribar a un quart de 9 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I això vol dir, ara que arribem ja pràcticament a un quart de 9, que és el moment de l'entrevista, i avui parlem amb Rita Valero. Aquest divendres, la Rita Valero presenta el seu llibre Seny a l'Auditori del Museu del Suro. Serà divendres a les 7 del vespre i també amb un recital de la soprano Indira Ferrer i acompanyada per el pianista Carles Puig. Rita Valero, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Doncs mira, encantada de ser aquí novament, de parlar amb tu, Ferran, que sempre és un plaer.
Igualment.
I em sento com a casa, Ferrugell.
És casa teva, perquè et sentim sempre amb els podcasts de l'Enclav de Dona i el Psique. Però avui hem de parlar de tu.
Vaja.
Perquè ja fa uns quants dies en el podcast Enclav de Dona, en el teu, doncs ja has parlat dels actes del 25N, doncs, que s'estan celebrant aquests dies, però precisament tu seràs l'encarregada, diríem, d'acabar-los amb la presentació de Seny. Per tant, posaràs Seny, eh?
Posaré Seny i repartiré Seny, també.
Que fa falta.
Les dues coses. Oh, i tant, que fa falta. Sí, sí, massa i tot.
Seny.
Més del que ens agradaria.
Què és aquest llibre? Què hi podem trobar?
Doncs mira, Seny és un llibre de poesia, són poemes en català, però a més és un llibre que sobretot està escrit per posar-hi consciència, per posar-hi el focus en un punt on normalment no es mira, on normalment el que es tendeix és mirar cap a un altre costat, val? És el tema de l'assetjament, de l'abús, del maltractament i de la violència intrafamiliar, val? Moltes vegades, i sobretot ara que s'apropen les dates de Nadal, és molt típic, no? De la família s'ha de reunir, la família és el primer, la sang tira, i les típiques felicitacions, que estiguis molt a gust i molt bé amb la teva família, amb les reunions, amb tal, o el torna a casa per Nadal, totes aquestes frases típiques i tòpiques que també podem veure als anuncis, als estereotips de les pel·lícules, etc. No? Tot això fa que es creï una fantasia, una il·lusió que moltes vegades no existeix, i per a les persones per a les quals no existeix, tot això potser fa mal, saps? Per què? Perquè estan rebent un munt de missatges als quals ells no hi arriben. Vull dir, la seva vida és absolutament diferent. Són persones que la seva família o està desestructurada o hi ha unes situacions desagradables o no en tenen ganes ni de fer un paper ni de posar-se una màscara i posar un somriure fals i aguantar doncs, tota una sèrie d'insults o de males paraules o d'insults soterrats o de tocaments indecorosos o de mirades lascives o de situacions, doncs això, desagradables, que al final no són més que abusos, no són més que maltractaments, no són més que assetjaments, no? Moltes vegades això no s'ha denunciat, a nivell familiar s'amaga, es soterra, pues és, ell és així o bueno, es posa com a normalitat, no? I ara trencaràs la festa per això, va, no? Minimitzant totes aquestes situacions que mermen l'autoestima i la capacitat i la cordura d'una persona, sobretot d'una dona en aquest cas, o d'una nena o d'un adolescent, no? Llavors aquest llibre doncs, vol posar una mica de seny en tot això, perquè tot això porta unes conseqüències molt grans, molt, molt, molt grans. Ja no només aquestes situacions més petites, sinó qualsevol tipus d'abús, de maltracte, d'assetjament, del qual no se'n parla, no? Jo t'haig de dir que aquest llibre Seny està dividit en tres parts, són 33 poemes, són 33 consignes, són 33 poemes, alguns d'ells visuals,
Això és el que t'anava a dir, que també veiem doncs, algun poema més visual.
Sí, perquè la poesia no només és escriptura, sinó que moltes vegades també és imatge. Les paraules també generen una imatge, no només en el nostre inconscient, sinó també en el nostre imaginari, no? I la manera com les posem, la manera en com redactem, no tot han de ser línies rectes, sempre, d'això tu també en saps, de fer una espiral amb les paraules. En Ferran em va ajudar fer un de les composicions del poema d'aquest llibre. Moltes gràcies, Ferran.
A tu.
Doncs bé, això, la poesia doncs, pot donar molt de sí i pot arribar a moltes persones que potser casualment estan llegint un poema i se n'adonen, no? I poden posar-hi aquell nom a allò que els hi ha passat. Posar-hi nom al que ens ha passat moltes vegades és molt difícil, perquè com que ens han fet normalitzar-lo, el fet de normalitzar-ho fa que no ho identifiquem. i que tu diguis, ostres, a mi em va passar, de fet, jo estava escoltant una entrevista per la ràdio, anava conduint el meu cotxe i mentre escoltava aquella entrevista, aquella noia deia, és que a mi em va passar això i això i això i tot això és abús i tot això és maltractament. I jo vaig haver d'aturar el cotxe i vaig dir, però si a mi m'ha passat el mateix. I jo no li havia posat aquest nom. Per què? Per què? Perquè sempre m'havien dit, no és para tanto, això no passa res, això ja saps com és, o això mirem cap a un altre costat, no? I tot i que tu per dintre te sents enfadada, indignada, rabiosa i te sents de moltes maneres molt desagradables, com que t'ho estan donant la volta, al final hasta dubtes de tu mateixa i de la teva pròpia cordura i del teu propi seny, no? Aleshores, igual que a mi em va arribar a través d'una entrevista per la ràdio, per exemple, doncs a una altra persona li pot arribar a través d'un poema, no? Llavors aquest llibre, Seny, és un poemari amb tres actes. Un primer acte d'11 poemes que es diu Ara... Ah, perdona, que es diu Abans... Sí, un segon acte que es diu Ara, també d'11 poemes més... I un tercer acte que es diu Després, 11 poemes finals.
Per tant, hi ha com una sèrie, una esperança, diríem?
Totalment, absolutament, absolutament. O sigui, no és un llibre tràgic, no és un llibre de tragèdies, no és un llibre de... Vull dir, és un llibre impactant, és un llibre que et farà remoure i precisament busca això, eh? Busca sotregar-te, vale? Busca que diguis uf, vale? Busca remoure-te. Però que al final el que t'està dient és es pot sortir de la indefensió, es pot aconseguir, podem mirar els nostres monstres a la cara i afrontar el que ens ha passat i superar-ho, i sortir d'aquí. És possible, val? Llavors tu pensa que jo aquest llibre el vaig escriure en un altre ordre en el que està escrit, vale? Jo vaig escriure el llibre just quan estava en el ara. Just quan estava en el moment del ara, vaig començar a escriure el llibre. Perquè l'ara són els poemes més de contacte amb la natura. A mi el contacte amb la natura, el contacte amb les coses culturals, el contacte amb la ràdio, amb la poesia, el contacte amb tot això, és el que em va ajudar a poder trobar-me a mi mateixa novament i donar-hi força a la meva veu i a la meva consciència, al meu seny, al dir no, 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 tot això que m'han dit, no, no, no. No era així. No havia de mirar cap a un altre costat, vale? Llavors, des de l'ara, des d'aquest contacte amb la natura, vaig aconseguir arribar al després, vale? A l'última part. I un cop vaig estar en el després i vaig dir a totes les coses pel seu nom, llavors vaig poder tirar enrere i escriure l'abans, que són els primers poemes. Els primers poemes són els poemes més d'infantesa, d'adolescència i d'adultès, però de jove, diguem-ne, no? Són els poemes en els que es parla de les situacions de maltractament infantil o d'abús infantil, de les situacions de maltractament familiar, de les situacions de maltractament de parella posteriorment, vale? Tot allò... Quan et passa, et preguntes per què? Per què m'està passant això? Val? I a partir de que arribes a aquesta consciència, aquest contacte amb la natura, aquest sanar, aquest pausar la teva vida i poses el nom a les seves coses i les mires de cara, llavors pots adonar-te de és que en veritat em va passar tot això. Per això la meva vida ha anat per aquests derroteros, no?
Quant temps t'ha requerit escriure, uf, reflexionar? Al final no sé si és tota la vida, no? És a dir...
Tota la vida, sí, sí, de vegades ho estaries refent, a més, no? Però, aviam, escriure-ho, jo et diria que un any. Escriure un any. Després, reescriure-ho, corregir, refer... estructurar tot això un any més, val? Per tant, fa 2 anys ja que aquest llibre està escrit i acabat, val? que sí que el miro i dic, ai, ara potser modificaria això, mouria l'altre, o aquesta paraula la posaria d'una altra manera o en un altre lloc, o així, bueno, és el que passa sempre, no? Quan tens aquest afany de corregir i de perfeccionisme i tot això, però bueno, al final la perfecció no existeix i la gràcia de les coses és que es puguin sempre millorar, no? De totes maneres, bé, jo estic bastant contenta dels poemes d'aquest llibre, sobretot perquè crec que arriben, sobretot perquè crec que posen consciència i sobretot perquè, mira, fixa't el que em va passar una meva alumna que no em coneixia, havia comprat el meu llibre, havia reflexionat sobre el meu llibre i després em va conèixer i em va dir, saps que jo vaig comprar el teu llibre abans de que fossis la meva profe i no et coneixia, i em va fer reflexionar molt. I llavors, clar, això doncs, al final t'arriba i penses, bueno, doncs he fet una bona feina, no?
Quan comences a escriure els poemes, es fa ja des de l'objectiu d'escriure un llibre o comences a escriure? No.
No. Jo, el primer poema que vaig escriure és el poema de Soc Terra. Soc Terra és un poema que està pel mig del llibre i el vaig escriure perquè vaig anar al barranc de Siurana d'excursió i quan vaig veure aquell barranc em vaig sentir fusionada amb aquell espectacle de la natura, tan fusionada que em vaig emocionar, em van regalimar les llàgrimes, però les llàgrimes d'emoció, de quina meravella és aquesta, no? I jo formo part de tot això, estic tocant aquesta terra, estic aquí dins d'aquest paisatge i em vaig sentir que formava part, no? De la terra. La terra, els éssers humans formem part de la terra també, no? No jo com a ésser individual, com a Rita Valero, no, sinó els éssers humans, les persones, igual que els animals, no? Formem, la natura forma part de nosaltres i nosaltres formem part de la natura, no? Encara que en moltes ocasions no l'acabem de respectar, però és així, no? Formem part de la natura. Llavors, aquest va ser el primer poema, amb tota aquesta emoció, amb tot aquest cor enxamplat per aquesta contemplació de la natura, de lo sublime, que ens deien alguns filòsofs, doncs em va venir i em va sortir tot el poema de cap a baix, de dalt a baix, així, pa, tot seguit, tot seguit.
Que ja hi trobem, doncs, soc terra, soc foc, soc aire, soc filla del mar i soc éter, no? Vull dir, són alguns dels títols dels poemes que tenim aquí en aquesta zona central, diríem, del llibre. Doncs bé, Rita Valero, t'esperem aquest divendres perquè ens expliquis doncs, més sobre aquest llibre. Abans deies un poema doncs, amb una frase completa, amb un no, també n'hi ha un altre que és prou, però no tenim, o sigui, nosaltres doncs, tenim ganes no de prou, sinó de més, i de saber-ne més d'aquest llibre. I per tant, recordem aquest divendres a les 7 del vespre a l'Auditori del Museu del Suro, presentació de seny i també doncs, amb el recital d'Indira Ferrer i Carles Puig, amb una entrada oberta a tothom, no? Suposo.
I tant. Deixa'm dir abans d'acabar que estic molt agraïda a les noies d'Espai d'Ona, a la Sònia Vivoles, a la Mar Bataller, a la Margarita Mauri. Encantada i molt agraïda de que pensessin en mi, de que em proposessin aquesta presentació. I, evidentment, entrada lliure a l'Auditori del Museu del Suro, que és preciós. També molt agraïda a la personal del Museu del Suro, que també ens obrirà les portes i estarà allà recolzant-nos.
Doncs que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, igualment, Ferran.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un minut, arribarem ja a 2:15 del matí. Seguim al Supermatí per repassar doncs, totes les notícies de casa nostra. Precisament el comentari d'opinió del dia d'avui feia referència a Josep Lluís Ortega Monasterio i en aquest cas la família del mestre de Baneres i la seva esposa, Purificación Gastón Esqués, nega rotundament qualsevol vinculació amb les activitats del senyor Antolí Fernández relacionades amb els delictes de prostitució i proxenetisme, tal com es va apuntar en el reportatge Murs de Silenci emès per TV3 aquest passat 19 9 de novembre. Segons els familiars, aquestes acusacions són completament falses, tal com han enviat en un comunicat als mitjans de comunicació. Carla Salom.
El comunicat signat per Leopoldo Ortega Monasterio en nom de la família destaca que ni José Luis Ortega Monasterio ni la seva esposa han estat mai relacionats amb els fets delictius que implicaven el senyor Antoni Fernández, figura central del documental. Segons assenyala la família, mai ni el procediment judicial, policial ni la sentència relativa als fets es va fer cap referència als nostres pares. Insisteixen que cap investigació o autoritat judicial va implicar-los, citar-los a declarar ni tan sols com a testimonis. La família lamenta que el programa no hagi contrastat la informació amb cap membre proper, deixant-los en una situació de total indefensió i atacant la memòria de dues persones que ja no poden defensar-se perquè van morir fa anys. En el comunicat, la família expressa la consternació davant del fet que TV3, una cadena que asseguren respectar i sentir propera, hagi permès la difusió d'aquestes afirmacions sense oferir-los l'oportunitat de respondre abans de l'emissió. Mai vam saber de les intencions d'aquest programa fins que es va emetre, cosa que denota l'absència total i absoluta de qualsevol intent de contrastar mínimament la informació per part dels seus responsables, apunta el comunicat. Els Ortega Monasterio es mostren especialment afectats pel que consideren una falta de rigor periodístic, destacant que la reputació del compositor era impecable i que tant ell com la seva esposa van ser persones bones, transparents i legals. Davant d'aquesta situació, la família assegura que no descansarà fins a restituir l'honor del compositor i la seva esposa. Defensarem l'honor dels nostres pares i avis utilitzant tots els mitjans possibles, legals i judicials fins a les últimes conseqüències, afirma Leopoldo Ortega Monasterio. També han agraït el suport rebut per part de persones que coneixen el matrimoni i que han destacat la seva integritat. El documental Murs de silenci, emès per TV3 el passat dimarts, va posar en el focus una suposada implicació del compositor José Luis Ortega Monasterio en una trama d'explotació sexual de menors liderada per Antoni Fernández, una figura vinculada al món de la música i l'entreteniment. Aquesta revelació ha generat un gran enrenou, ja que Ortega Monasterio és conegut com l'autor del Meu avi, una manera icònica del patrimoni cultural català. Tot i que el documental no aporta les proves concloents ni esmenta directament implicacions judicials del compositor, la mera menció del seu nom en aquest context ha desencadenat un debat públic sobre la seva figura i el seu llegat.
Des del 2003, a les comarques gironines hi ha hagut un total de 34 feminicidis i al conjunt de Catalunya la xifra ascendeix a 210 víctimes. Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat espanyol amb més víctimes de feminicidis, només per darrere d'Andalusia, que la xifra és de 266. Carla.
El 2003 va ser l'any en el qual es van començar a registrar les dones assassinades per violència masclista arreu de l'Estat espanyol. A Catalunya, la Generalitat va començar a comptabilitzar les víctimes de feminicidis a partir del 2011. Segons dades del Ministeri d'Igualtat, des de l'any 2003, a l'Estat espanyol hi ha hagut un total de 1.283 dones assassinades, mentre que, segons dades de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, a Catalunya hi ha hagut 150 víctimes de feminicidis des del 2011. Els anys 2010 i 2022 van ser devastadors en clau de feminicidis. A la demarcació de Girona n'hi van haver-hi un total de 4 cada any. El 2022 va haver-hi un cas de violència vicària, fet que es comptabilitza com a víctima de violència masclista. Tot i això, cal remarcar que el present 2024 ja comptabilitza un total de 4 víctimes de feminicidis, una xifra que iguala a la del 2010 i 2022. Dels 4 feminicidis que s'han comptabilitzat a la demarcació de Girona, 2 s'han produït al Baix Empordà i un ha sigut per violència vicària. El present 2024 està sent el pitjor any en clau catalana i de feminicidis. En total es porten comptabilitzats 15 assassinats de dones, segons dades de la Generalitat de Catalunya. Mai s'havia arribat a una xifra tan alta des que la Generalitat calcula el nombre de feminicidis. Si ens fixem a nivell de mesos, el gener i l'abril són els mesos que s'han comès més feminicidis des de 2011, un total de 20 assassinats en cada mes respectivament.
La Generalitat destina 7,3 milions d'euros per pagar la clausura de l'abocador de Solius i el manteniment durant 3 anys. Els imports se subdivideixen en dues subvencions directes que l'Agència de Residus atorgarà al Consorci que gestiona el complex, on hi ha 4 ajuntaments del Baix Empordà. Anna Salvador.
El Consorci el formen Platja d'Aro, Calonge, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i també Llagostera. Fa més d'un any i mig que no s'aboquen deixalles de Solius, però els costos derivats del tancament s'han convertit en un autèntic cavall de batalla entre l'Agència de Residus i aquests ajuntaments. D'una banda, el segellat i la clausura del dipòsit ja costa uns 3 milions d'euros. A més, però, també hi ha tots els derivats de la postclausura, un manteniment que per llei es fixa en un termini de 30 anys i que s'estima que són més d'un milió d'euros cada any. Per això, ahir, finalment, el Consell Executiu va aprovar atorgar el finançament per poder fer aquest segellat de l'abocador, també cobrir les despeses de manteniment durant els primers 3 anys. És per això que el govern atorgarà aquestes dues subvencions. Des del Consorci de Solius remarquen que és una notícia molt positiva perquè era una demanda que els ajuntaments feien des de fa temps. Tot i això, expliquen que cal seguir treballant per veure com s'assumeix tota la resta.
Troben a la platja de Sant Pol, de Sant Feliu de Guíxols, el pescador d'Arenys de Mar desaparegut aquest passat dijous. Martí Seguem.
El pescador, que va desaparèixer dijous passat, va ser localitzat aquest dilluns al vespre a la platja de Sant Pol, de Sant Feliu de Guíxols, segons ha informat la Guàrdia Civil. L'home, de 78 anys, va caure de l'embarcació dijous passat al matí i des de llavors unitats especialitzades de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim havien desplegat tot un dispositiu de recerca. El cos policial va tenir coneixement aquest dilluns al vespre de la troballa d'un cadàver a la platja de Sant Pol. L'aixecament del cos es va fer a 9:15 del vespre i ja s'ha confirmat que és el pescador desaparegut del dijous.
La Federació SOS Costa Brava ha creat el seu propi guardó per premiar escoles i instituts que treballin la sostenibilitat. Es diu Premi SOS Costa Brava Educació i la primera edició ja es farà aquest any. En total s'entregaran 6 guardons. Anna.
SOS Costa Brava premiarà 3 projectes a la categoria de primària i 3 més a la de secundària i batxillerat. Els més ben puntuats de cada categoria rebran 500 euros, mentre que el segon premi serà de 300 euros i el tercer de 200. La Federació Ecologista vol reconèixer projectes educatius singulars que promoguin la consciència ambiental, el compromís cívic i l'arrelament al territori. S'hi podran presentar tots els centres que hagin fet algun projecte o experiència de qualsevol tipus aquest curs sobre alguns temes concrets que ha definit SOS Costa Brava. Ho explica a Ràdio Capital el tècnic d'Educació Ambiental de la Federació, Quim Oliver.
Els centres educatius que es presentin al Premi SOS Costa Brava han d'haver realitzat durant el curs algun projecte o experiència pedagògica entorn a algun dels 5 reptes socioambientals que hem definit a les bases del Premi. Aquests reptes socioambientals són la conservació del patrimoni natural i del paisatge, la salut ambiental, el turisme sostenible, l'acció pel clima i justícia global i el consum responsable.
El termini per presentar candidatures acaba el 4 de juny. Qui decidirà qui guanya el premi serà un jurat format per representants d'institucions vinculades a l'educació ambiental. Els premis s'entregaran en un acte a finals de juny de l'any que ve.
I ara dues notícies sobre les dues ràdios que produïm aquest informatiu. Per una banda, avui s'estrena un nou capítol de ficció sonora de Ràdio Capital, Ui, si aixequés el cap, en aquesta ocasió sobre Truman Capote i Tom Sharp. L'esperit de l'Empordà, Virgili, decideix ressuscitar els dos escriptors i passejar amb ells per Llafranc, lloc on Tom Sharp va passar els últims anys de la seva vida. Allà els autors parlen sobre la cultura local, la vida d'expatriats i opinen sobre la seva experiència a l'Empordà. Tots dos hi van viure, tot i que llocs diferents. Repassem una mica la seva relació amb l'Empordà, avui que s'estrena precisament aquest episodi. Comencem parlant de Tom Sharp. Anna.
Tom Sharp va ser un dels escriptors britànics més coneguts pel seu humor àcid i satíric i va passar els darrers anys de la seva vida a Llafranc, un petit nucli costaner que es va convertir en el seu refugi particular. Sharp va arribar a l'Empordà buscant la tranquil·litat que no trobava al Regne Unit i es va enamorar dels paisatges i del caràcter acollidor dels empordanesos. Així, la seva casa a Llafranc es va convertir en un espai de creació on va continuar escrivint les seves novel·les plenes d'ironia. La presència de Sharp al Baix Empordà es va fer notar no només per les seves obres, sinó també pel seu tarannà proper. Solia passejar pels carrers de Llafranc i parlava amb els veïns, els quals sempre sorprenia amb el seu humor i les seves anècdotes sobre la vida a l'Anglaterra dels anys 60 i 70. Malgrat la seva actitud crítica envers les institucions britàniques, Sharp sempre va expressar el seu amor per la cultura local i fins i tot va aprendre algunes paraules de català per comunicar-se amb els seus veïns.
En canvi, Truman Capote va passar un temps a Palamós.
Sí, va arribar al Baix Empordà a la recerca d'un lloc tranquil per acabar el seu ambiciós projecte d'investigació periodística. Capote es va establir a Palamós el 1960 i va trobar en aquest poble la calma necessària per donar forma a una de les seves obres més importants, A sang freda. En una època en què els autors nord-americans sovint es desplaçaven a Europa per trobar inspiració, Capote es va sentir atret per l'Empordà, un lloc que li permetia allunyar-se de les distraccions de la vida urbana. Capote va descriure la seva estada a Palamós com un moment fonamental per a la seva carrera, un lloc on podia concentrar-se i aprofundir en els complexos personatges que retratava. La vida senzilla dels pescadors de Palamós contrastava amb la seva investigació sobre el crim que es convertiria en el centre de Sang Freda, i aquesta dualitat li va proporcionar una perspectiva única. Durant el temps que va passar a l'Empordà, Capote també es va relacionar amb altres artistes que estiuejaven a la zona, enriquint la seva experiència cultural i consolidant el seu vincle amb aquest racó de Catalunya.
Gràcies, Anna i Dani Cortés. Aquest divendres, en Ràdio Palafrugell donarà la benvinguda al Nadal a Palafrugell. Viurem l'encesa de llums des de Plaça Nova a la tarda, en el que suposarà l'inici de totes les activitats de les festes al municipi.
L'encesa de llums es farà amb una festa a Plaça Nova divendres a 6:45 de la tarda. L'equip de Ràdio Palafrugell hi serem en directe des del balcó del Centre Fraternal, un lloc d'honor per viure l'arribada de l'estrella. És el personatge que guiarà els Reis d'Orient fins a Palafrugell i que durant tot el Nadal acompanyarà els nens i nenes per viure la festa amb tota la il·lusió del món. Parlarem amb ella i amb les autoritats que la rebran, acompanyada de les guspires, de l'estrella i del fanalí. Enguany, l'acte d'encesa s'iniciarà amb l'arribada, com dèiem, de la comitiva de la llum, de la cavalcada de Reis. Es tornarà a gaudir, per tant, de l'estrella de Nadal, un personatge que serà referència en el tret de sortida de la campanya nadalenca i que des del balcó del Fraternal es presentarà a tota la població per oferir la seva espurna nadalenca. Cal destacar que també es podrà seguir en llenguatge de signes gràcies a l'associació Centre de Persones Sordes del Baix Empordà. Aquest acte compta amb l'organització de l'Ajuntament de Palafrugell i també amb la col·laboració de la Colla Garnatxa i el Club Rítmica Palafrugell Costa Brava al costat d'altres entitats que s'han anomenat abans. D'altra banda, un any més, se serviran racions d'escudella a tota la gent que s'hi acosti, una iniciativa sorgida de la col·laboració amb els alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Baix Empordà, que enguany celebra els seus 50 anys i que són els encarregats de preparar aquest plat tan típic d'aquestes dates. Amb aquesta participació, l'Institut Baix Empordà es dona la visibilitat a la tasca que porten a terme els alumnes de l'escola durant el seu procés de formació. Tal i com es va fer l'any passat, caldrà que tothom es porti el bol i la cullera de casa, ja que d'aquesta manera es tracta de fer una acció per evitar el consum d'utensilis de plàstic d'un sol ús i s'intenta ser el màxim de sostenibles possibles. Pels qui no el portin de casa, hi ha un servei de lloguer situat al Teatre Municipal per un cost de 5 euros.
La Fundació Philip Cousteau descarta que el Centre de Formació i Recerca de l'Estartit es construeixi a curt termini i apunta que podria ser una realitat d'aquí a 5 o 6 anys. A principis del 2023, la Fundació Philip Cousteau, Unió dels Oceans, va anunciar la voluntat de construir la seu científica de l'entitat a l'Estartit. El secretari general de la Fundació, Jaime Rodrigo de la Rueca, va destacar que estan en fase de redisseny del projecte per pensar en quina recerca científica es pot fer des de l'Estartit i que quan es faci es desenvoluparà de forma gradual. Sergi Villena.
Les obres del centre havien de començar a la tardor en uns terrenys que els cedia la Fundació Mascort a l'entrada del poble costaner, on actualment hi ha un parc d'atraccions i altres negocis. De moment, la Fundació ha refermat el compromís amb l'Estartit, estrenant una embarcació elèctrica que faran servir per a tasques de recerca científica i que es va presentar ahir dimarts. Però el projecte no serà una realitat a curt termini, ja que el secretari general de la Fundació, Jaime Rodrigo de la Rueca, recorda que fa poc es va renovar completament el patronat de la Fundació i per això ara s'està estudiant el projecte. Rodrigo detalla que la intenció és traslladar la seu científica a l'Estartit, però que estan estudiant quin tipus de recerca científica pot fer la Fundació. Per això projecta que el centre de formació s'anirà desenvolupant gradualment i no confia en tenir-lo acabat abans de 5 o 6 anys.
L'alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estartit, Jordi Colomí, veu el canvi del patronat de la Fundació amb bons ulls, no?
Segons el batlle, Jaime Rodrigo de la Rueca els desperta molta confiança. Per això creu que el nou ens gestor de la Fundació tirarà endavant el projecte que feia mesos que estava en un punt mort. El consistori es troba a l'espera de rebre la informació dels nous membres de la Fundació i que aquests envien la documentació necessària a l'Ajuntament. A partir d'aquí, Colomí confia que en un termini màxim de mig any es podrien començar a tramitar les modificacions urbanístiques pertinents per fer que la seu científica sigui una realitat.
L'alcalde assegura que el centre de formació farà que hi hagi molt moviment d'estudiants i formadors que vinguin a l'Estartit i això suposarà un actiu econòmic. Alhora, també en destaca la seva vessant de divulgació científica.
Transformar l'Estartit en un centre de formació marítima per nosaltres és estratègicament molt important, perquè això vol dir que passaran molts alumnes, molts professors al llarg de l'any perquè faran tot tipus de formació. Per tant, per nosaltres és molt important. Evidentment, també és important tot el que fa referència a la recerca i a la investigació, perquè és l'ADN de la Fundació Cousteau, però també la divulgació. Perquè que sigui un centre de divulgació científica vol dir que serà conegut i reconegut arreu del món, no? I per això també per nosaltres també és important.
Per tant, segons Colomí, el centre de divulgació permetria reforçar l'Estartit com a destinació de turisme sostenible conjuntament amb l'oferta d'espais naturals que ja tenen.
I també us hem d'explicar, ara que són 9:15, que han començat les tasques de neteja de la Riera de l'Aubi per millorar el desguàs de la llera a Palafrugell, especialment en episodis de temporals de pluja o vent. La previsió és que acabin a mitjans del mes vinent. La neteja consisteix a desbrossar i extreure les canyes que obstaculitzen el pas i eliminar les que hi ha al mig de la llera. A més, s'estan plantant rodals de freixa i àlber sobre la mota on no hi ha canya. I dit això, ara és moment de fer un mos i un glob amb la Laia Camós i l'Edu Prat. Tot això aquí com cada dimecres al Supermatí.
Molt bon dia. Avui som a Serra de Daró, a l'Ànec de l'Empordà. Hem anat a visitar doncs, aquests productors de foie gras i derivats de l'ànec que estan actius des de l'any 1986. Ànec de l'Empordà, tot i el seu creixement gradual, segueix l'elaboració artesanal del foie, però prioritzant la innovació i millora constant de les instal·lacions per poder oferir un producte excel·lent i, a més, d'excel·lent 100% Empordà. Per conèixer aquest projecte de primera mà, avui ens acompanya un dels propietaris, en David.
Hola, bon dia.
El tenim aquí al costat. I res, David, escolta, això és una empresa familiar que va començar la seva activitat als anys 80. Uh-huh. I com ha sigut aquesta trajectòria fins a dia d'avui?
Bueno, va començar als 80, principis dels 80, i va iniciar amb bueno, una producció molt petiteta d'ànecs. Va venir per la influència francesa, vull dir que al costat, sobretot, el que és la part de França, doncs el tema del foie està molt, molt arraigat. Uh-huh. I després va aterrar la idea doncs, a través d'una cooperativa, imitant una mica el sistema francès cooperativista, de muntar una cooperativa que a la Bisbal de l'Empordà, que és, bueno, diferents productors, petits productors, agrupats en una cooperativa i començar a fer aquesta activitat en molt petita escala. Pensem que aquell moment, als anys 80, el tema del foie aquí era completament desconegut, era una cosa...
No hi havia res, no?
No existia, hi havia tres restaurants a Barcelona i tres a Madrid, senzillament, no n'hi havia,
no hi havia res més.
Després, clar, quan anaves als llocs a vendre un fetge d'ànec no sabia la gent de què estàvem parlant. Això no va acabar de funcionar, el sistema aquest no va funcionar, i arrel d'això doncs vam dir, ostres, si ja tenim tot això muntat i tal, continuem nosaltres per l'independent, i aquí va néixer Ànec de l'Empordà.
I a més vosaltres... No només veneu el producte final, sinó que també participeu en el que és la cria de l'animal, no? Vull dir, participeu de tots els processos.
No és que participem, és que nosaltres, quan anem a casa d'un client, el primer que diem és que nosaltres som els productors, som grangers, és molt important. No és que participem, és que les granges són de nostra propietat, tenim el nostre propi escorxador i sala d'espiacer. Això està clar, aquí a un quilòmetre, a Serra mateix, i després d'aquí és on fem tots els elaborats. Ens arriba la matança acabada de fer, el despiacer fet, i aquí comencem doncs, a fer tots aquests productes.
I per què creieu? L'Empordà és ideal per moltes coses, però per què creieu que també és ideal per criar els ànecs?
Home, tenim un clima... Bueno, això, a veure, fa 10 anys enrere que és dir del clima. Avui en dia, per desgràcia de tots...
Ha canviat molt.
Tot això és una cosa que és una muntanya russa de temperatures i d'aigats i de sequeres. Però antigament era un clima molt ideal per això i realment encara tenim... Pensem que l'alimentació de l'animal, la part principal per fer el foie gras és el blat de moro, i el blat de moro aquí a l'Empordà són molt productors.
De tota la vida.
Exactament. I és una de les raons bàsiques doncs, per fer aquest tipus de producte.
I com es cria un ànec, per la gent que no sàpiga? Quines necessitats et té un ànec?
L'ànec realment és una raça una mica especial, és una raça híbrida entre pequinès i barberí, es diu molar.
Molar.
Aquest ànec és molt resistent, és molt valent, i el seu procés és que ens arriba a casa acabat de néixer, no neix a casa nostra, arriba de l'incubadora de França, sí. Neix a França, i ens arriba aquí a casa nostra sense haver begut ni menjat res, o sigui, completament surt de la caixeta que no ha tastat res encara, i comencem el creixement en naus climatitzades, evidentment és un bebè, és molt petitó, és groguet, i aquí aquestes naus climatitzades està 3-4 setmanes, depèn una mica el clima, i quan comencen a ser una mica més sants, surten a l'exterior i poden, a través d'unes gallineres, poden entrar i sortir a disposició,
al seu aire.
Totalment. Entren, surten, de nits, evidentment, se refugien, ells no són pas tontos, evidentment, i després, quan ja tenen més edat, els canviem en altres patis, que ja tenen molta més llibertat amb uns coberts, i fan vida exterior. Això durant 3 mesos.
Tres mesos.
Aproximadament són 3 mesos. Doncs una mica, són 3 mesos, 12 setmanes. Després els entrem a sales d'engreix, on se'ls fa l'alimentació forçosa, que és l'enguirat, l'embocat, que deien els avis abans, i amb blat de moro, i aquí canvia el fetge, passa d'un fetge fosc, com tots els animals,
sí.
A un fetge gras, que és un fetge de color crema, torradet, que dona aquest sabor tan peculiar a la visera.
I quins productes teniu així, grans trets, que aquí sobretot els estem veient?
Bueno, tenim moltes famílies, tenim des de aquí, en aquesta part d'aquí, tots són conserves, però jo crec que millor diferenciar entre no conserves ni refrigerats, sinó dir la gamma de frescos, que seria doncs, el magret tal qual, exacte. Perquè el restaurador el cuini o a casa del cuini és el teu magret, el fetge, i després a partir d'aquí doncs, elaborem amb el fetge, que és el principal producte, elaborem doncs, des d'un bloc de foie, un mus de foie, un parfait de foie gras, que és un bloc amb menys percentatge de foie, un micuit, que seria refrigerat, amb les entrepeces de l'animal, de l'espècie, fem uns patès d'ànec, no porten res més que ànec, i el que fa és aquest ànec, evidentment, a part de la grassa del blat de moro, anar al fetge, va a la resta del cos. Després tens el magret, tant perquè està molt magret, doncs perquè té aquesta alimentació, això té aquest d'això.
Per tant de gust, sí.
Exactament. Sí, sí. Després d'entrepeces fem això, dels magrets fem pernilet d'ànec, també, que és una passada.
S'aprofita bastant, bueno...
Tot, hasta la ploma.
Sí?
Sí, sí, la ploma. La ploma, plomalls d'això, són tèrmics totals, sí, 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 sí. Es aïlla molt, molt, molt la temperatura.
I a part, doncs, de venir aquí a la botiga, que la botiga recordem que és aquí Serra de Daró, a més la... acaba d'estrenada aquest maig passat,
sí,
diguéssim.
Sí, exactament.
És una botiga que està molt bé, sí. Recomanem de venir. Quina adreça és això?
Això és carretera Torroella 20.
Carretera Torroella 20.
20,
és sí. A dir, per dir alguna cosa, venint de la Bisbal, com si volguessis anar cap a...
Vinguem de Torroella,
Torroella,
direcció cap a Parlavà, doncs es queda a peu de carretera quan passes pel poble, abans de la Batzinera.
Exacte. Aquí podreu comprar tots aquests productes, però ara també ens comentaves una cosa, David, que és això, que feu visites guiades,
sí,
amb degustació.
Sí. Bueno, com que aprofitant que dalt tenim una mica de sala per fer una mica de degustacions, fem visites guiades per ensenyar al client doncs, com fem el producte, aquesta màquina fa això, aquesta màquina fa allò. Per exemple, ara estic veient les hamburgueses, una cosa bastant novedosa. Fem unes hamburgueses de magret d'ànec. És una cosa que la gent no té massa d'això.
No ho he vist mai.
I són espectaculars, 100% magret, no tenen res més. No? Doncs la gent veu cada cosa on te les fas, i li dona, ostres, és molt agraït saber d'on ve i on va el producte. I acabant la visita, el que els fem és una mica de degustació, una mica de 4 cosetes, començant pels patès, el mus, el foie, els diferents tipus de foie, perquè vagin veient els diferents sabors, els diferents matisos que té cada un, les textures, uh-huh. I després acabant amb un confit, amb un pernil d'ànec, i acabem de tot amb el micuit i el celler, que són els tope gama, que la gent disfruta molt. Acompanyats amb algun vi d'aquests que tenim a l'Empordà, que tenim una mica de col·lecció aquí, i la gent surt molt agraïda. Això ho fem els dissabtes al matí.
Dissabte matí. Mm. Dissabte matí a les 11 veiem?
Sí, a les 11 ho fem concertat, eh? Som
sí,
grups molt petitets, eh?
Sí,
de 6, de 6 a 12...
Sí, trucar i reservar.
100%. Perfecte. De 6 a 12 persones, sí.
I ara que treus el tema del maridatge amb el vi, per vosaltres sí. quin és el vi que pot...
Bueno,
funcionar...
a part que també tenim un, que no és d'aquí, evidentment, però és el Sauternes, el tipus Sauternes, un vi, una garnatxa, un vi més aviat dolç li queda perfecte. Ah, evidentment, aquí tenim molts...
Vins dels amics de Magel i de Roig Exactament. Parals, entre d'altres, sí. I fantàstic això.
Sí, sí, sí.
Aviam, una cosa també que l'audiència els agradarà, pràcticament tota la producció que feu són sense gluten. Llavors, sí. Per tant, la seva consumició és apta per celíacs.
Totalment.
I això és una dada, creiem, molt rellevant, perquè moltes sí. vegades costa doncs, trobar aquestes alternatives, no?
Sí. No, no, els nostres productes pràcticament tots no porten gluten, hi ha alguna excepció, però és molt, molt comptada. I la gent, nosaltres mateixos a vegades no hi fem valor d'això, perquè ara sí que sembla que se li dona rellevància, perquè hi ha molta gent que té aquest petit problema i bueno, és molt agraït que vagis a la nostra nevera i triguis el que triguis.
T'anirà bé, se't posarà bé,
exactament, hi ha cap problema.
I parla'ns una mica també de la cinquena gamma, perquè... Té molta sortida, això, cada vegada més,
sí.
veiem, perquè hi ha molta gent que quan arriba a casa el que vol és anar per feina i...
Bueno, la nostra principal, o sigui, ja no és ara, s'ha posat de moda la cinquena gamma, ara ja no fa tan poc, però la cinquena gamma, el confit d'ànec és una sí. cosa que és una cinquena gamma i fa de tota la vida que el fem, i és una cosa tan fàcil com... escalfar-hi el plat i quedes espectacularment...
Escalfar-hi el plat.
Escalfar-hi el plat. I porta una mica de grassa, aquest mateix greix el pots aprofitar, doncs jo particularment m'encanta fregir una poma. Llescar una poma així, a rodanxetes sí. petit fines, saltejar-la amb la grassa de l'ànec i acompanyada amb el confit.
Alguna concreta, la Royal? La...
Bueno, a la Golden, sí. la Golden jo trobo que és la que...
Sí, diu més,
sí, sí, la Golden. Sí. I la cuixa calenta, i si podem acabar de rematar, seria el toque, és donar-li un toc de grill a la sí. part de la pell.
Perquè aquí vale? cruixentet.
Perquè aquí faig una mica de crosta, una mica de cruixentet, sí, exactament.
Home, ja ho sabeu, doncs aquí a més estem al costat de Tarruella i d'Ullà, que són grans productes de pomeres.
I tant.
Ja ho sabeu que teniu això, sinó qualsevol dels altres productes també sí. van molt bé per, amb un pim-pam, tenir un àpat de...
M'has solucionat.
Sí. I llavors... l'Arc de l'Empordà, fins on arriba? És a dir, s'ha quedat aquí a l'Empordà o exporteu?
No, exportem de moment encara poca cosa, poquet, a Itàlia, França i Portugal, però bueno, la intenció és sí que créixer a nivell europeu més. A nivell espanyol, evidentment el mercat català és el nostre principal mercat, tot el Catalunya, però després doncs, tot Espanya la toquem. Madrid és un molt bon mercat, tot el que és el Llevant fins a Andalusia és un producte, sí, per suposat. I bueno, doncs el que costa més entrar és les parts intermitges d'Espanya, el que són bueno, l'Extremadura, tot això, és on realment no hi ha tanta cultura, també és veritat. Uh-huh. Aquí som més coneixedors d'aquest producte, al centre també, al nord d'Espanya, però allà doncs, és una mica més, encara costa una mica diferenciar el que és un paté d'un foie gras, ells tenen la mentalitat del foie gras, doncs un altre tipus de producte, un paté de porc, i ells pensen que és el foie gras allò
i bueno, s'ha acabat.
Exactament. I bueno, costa una mica aquesta mica
de pedagogia
cada dia una micona, perquè aquests grupets que ens venen doncs està molt bé, perquè els hi dius, ostres, doncs un bloc de foie gras és 90% fetge triturat, el mus és això, el micuit és això altre, i això va molt bé. Ho fem una mica també això.
Coneixement.
Sí.
Molt bé, doncs guiteu, ja ho sabeu, aquí a Serra de Daró teniu l'Ànec de l'Empordà. A més també us animem que visiteu la seva pàgina web, perquè hi ha moltes propostes de receptes, totes elles que venen molt de gust. I moltíssimes gràcies, David,
a vosaltres.
Per la vostra estona. I saludem als oients de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i en emissió també a Ràdio Bisbal. Moltes gràcies i amunt l'Ànec de l'Empordà.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Merci.
Salut.
Adéu-siau.
Doncs bé, quan sentim aquesta sintonia vol dir doncs que ja hem d'anar acabant el supermatí d'aquest dimecres 27 de novembre, ara que falta un minut i pocs segons per arribar a les 9 del matí. Acabem fent un cop d'ull amb el temps per saber doncs quina és la situació amb l'Isaac Vilà.
Dimecres anticiclònic, amb sol i quatre núvols alts decoratius. A primeres hores, però, encara podríem trobar alguna boira o boirina a planes interiors que s'anirien dissipant ràpidament. Temperatures fresques o fredes al matí i suaus a migdia, amb força contrast tèrmic. Mar en calma i vents fluixos. I de cara a demà, repetirem la jugada.
Doncs bé, aquesta és la situació meteorològica que tindrem en el dia d'avui. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, per escoltar sempre el Supermatí, com sempre, a la teva ràdio. No? Ens podeu sentir a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal per repassar tota l'actualitat del Baix Empordà. Avui us hem explicat alguns temes, com per exemple quina està la resposta de la família d'Ortega Monasterio al reportatge, al documental que va emetre TV3 la setmana passada. També doncs, que s'ha trobat a la platja de Sant Pol de Sant Feliu el pescador d'Arenys de Mar desaparegut aquest passat dijous, o que la Generalitat destinarà 7,3 milions per pagar la clausura de l'abocador de Solius i el manteniment durant 3 anys. Això i altres qüestions. Que vagi molt i molt bé i ens retrobem demà al Supermatí. Adéu!